Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'Ajuntament i Esmarza no es van reunir ahir a la tarda, tot i que el govern va anul·lar una altra reunió amb el comitè d'empresa, al·legant que tenien aquesta altra amb la concessionària. Matías Sarracán ha negat que l'executiu plantés la direcció de l'empresa poc després d'un comunicat conjunt en què es deia que s'havien obert espais de diàleg per reconduir la situació. L'alcalde ha matisat que simplement cap de les dues parts va confirmar la trobada i que per aquesta raó no es va arribar a produir. El Batlle ha insistit avui que res no ha canviat respecte de l'escrit d'ahir.
L'Ajuntament i l'empresa van fer un comunicat dient que hi havia aquest espai de diàleg i, en tot cas, si deixa de ser-hi, suposo que també faran un comunicat que l'acordarem. En tot cas, ningú ha dit que deixi de ser-hi. L'alcalde diu que continua sent-hi, però que es farà amb la discreció necessària perquè es pugui arribar a un bon acord, que no pot ser cap altre que portar a la retirada de l'ERO.
Fonts pròximes al cas han assegurat, però, aquesta emissora que la trobada no es va fer per les suposades diferències entre els quatre socis del govern sobre com abordar les negociacions amb la concessionària del servei de recollida d'escombraries i la neteja viària. A tot això, avui dimecres, un grup de treballadors d'Esmarza s'han concentrat al punt blau de la carretera de Castellà per protestar contra l'ERO, que preveu fer fora 43 empleats.
Titulars.
Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia.
Durant el Notícies Migdia també passarem pel barri dels Marinals.
Allà els veïns han tornat a denunciar l'actitud de l'Agència Catalana de l'Habitatge en relació amb els pisos amb problemes estructurals. Segons els damnificats, l'agència ha negat el mal estat d'aquests 770 pisos, tot i que ja se n'han hagut d'apuntalar un total de 5.
L'agrupació de passebristes de Sabadell ja ho té tot a punt per la inauguració dissabte de la 42a mostra de pessebres.
L'entitat exposarà 46 diorames, 4 dels quals mostraran com fer un pessebre. A més, l'agrupació obrirà un nou concurs per elaborar un rànquing amb els millors diorames d'aquest any.
I a partir de les dues, un hotel suís diferent, el d'avui a cavall entre l'última hora de l'esport sabadellenc i la visita a la seu social de l'amic del Pou, Nou Escorial.
La primera part del programa estarà centrada, entre d'altres coses, en les paraules fa uns minuts de l'atacant del Sabadell, Felipe Sanchón. Després es trasllada als Marinals per conèixer des de dins del present i el futur de l'amic del Pou, un dels equips històrics del futbol sala local.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Comencem per la previsió meteorològica. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. Continuem tenint el cel força serenat a bona part de Catalunya, amb tan sols alguns núvols cap als dos extrems del país i amb aquestes temperatures que es mantenen suaus, tot i que encara una miqueta més baixes que els d'ahir en aquesta hora i cap a la zona del Pla de Lleida, on ara mateix tenim aquestes temperatures que estan rondant entre els 7 i 8 graus. En canvi, en punts de la costa ja tenim temperatures de 14 i 15 graus i que podran pujar durant aquestes properes hores. De fet, s'esperen temperatures màximes d'uns 17 graus a molt estirar arran de costa. També aniran creuant alguns núvols alts que tan sols deixaran el cel entrenyinat i de cara a demà sí que ja parlarem d'alguns canvis, sobretot durant la tarda amb l'arribada de núvols i de cara al final del dia ja amb les primeres precipitacions que afectaran sobretot el Pirineu Occidental. Això tot és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació sobre l'estat del transport públic. Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Recordeu que la R4 de Rodalies de Catalunya es circula per via única entre Terrassa i Manresa, amb un tren per hora i sentit. A més, els dies feiners es reforça el servei en hora punta amb transbordaments per carretera des de Manresa per enllaçar amb el tren a Terrassa. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors. No obstant, durant els treballs de millora, també hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a línia R8 de Rodalies. Això és tot al moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I ara us expliquem que ja s'ha normalitzat la circulació a la C35 a Llinars del Vallès, on hi havia un carril tallat a conseqüència d'un accident que ha provocat aturades d'uns dos quilòmetres en els dos sentits de la marxa. També solucionada ja la situació a la Nacional 2, a l'altura de Calella i en direcció a Mataró, on a conseqüència d'unes obres s'ha hagut de donar pas alternatiu i això ha provocat algunes retencions.
La notícia del dia.
L'alcalde de Sabadell, Matías Sarracant, desmenteix que el govern plantés ahir esmats. A les dues parts s'havien emplaçat a una reunió dimarts a la tarda en el marc d'un nou clima de consens per tal de buscar solucions a l'ERO que amenaça deixar sense feina 43 treballadors de la concessionària. Per al Batlle, cap de les dues parts va confirmar la trobada, que no es va produir. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Les posicions confrontades semblaven inamovibles fins dilluns a la tarda, quan es va produir una trobada entre Esmatxa i l'Ajuntament, la qual va desembocar en l'acord d'obrir una sèrie de diàlegs per garantir el servei i mantenir els llocs de treball. Ahir a la tarda, però, la segona trobada no es va arribar a produir. Algunes fonts consultades per aquesta emissora en responsabilitzaven l'Ajuntament, una informació que avui ha desmentit l'alcalde Matías Sarracant, que afirma que totes les reunions acordades s'han produït.
Hi va haver les reunions que hi havien d'haver, que estaven pactades a l'empresa el dilluns a la tarda, tal com es va acordar entre els representants d'un àmbit i un altre. Què és el que ha de ser? A veure, aquí estem en una via de diàleg on el que hi ha en joc són 43 llocs de treball. L'Ajuntament actua de forma seriosa en el marc del que ha de ser una negociació d'aquest tipus.
Les mateixes fonts asseguraven que la reunió s'havia anul·lat per desavinences entre les quatre forces de l'equip de govern. Sarracant no nega un debat intern, però assegura que s'arriben a consensos.
Dins el govern sempre, no ara, no? Sempre hi ha debats interessants, perquè és un govern amb quatre forces, amb 14 regidors i regidores, i per tant hi ha debats en el govern, i més en una situació com la que ens trobem, una situació tan greu com la que ens trobem, és una situació greu que una empresa vulgui despedir 43 llocs de treball i que aquesta empresa, a més, tingui la prestació del servei de neteja i recollida de residus a la ciutat. És una situació greu. Treballem des del debat necessari que hi ha d'haver en un govern d'aquest tipus, però també un debat que porta a compromisos per part de totes les forces.
Sarracant ha posat com a línia vermella la nova facturació ITF que està en vigor i a la qual no pensen renunciar. D'altra banda, la intervenció de l'empresa, si l'ERO tira endavant, s'aplicarà abans de Nadal. De moment, encara està obert el termini de 8 dies que té la concessionària per presentar al·legacions. Un ple extraordinari les haurà de debatre abans que l'executiu agafi les regnes d'Esmatxa per reincorporar les 43 persones acomiadades i garantir la prestació del servei.
Doncs precisament avui dimecres un grup de treballadors d'Esmatxa s'han concentrat al punt blau de la carretera de Castellà, on hi ha tots els vehicles de la concessionària per protestar contra l'ERO, que preveu fer fora aquests 43 empleats. Una protesta que es produeix l'endemà d'una altra concentració, en aquest cas a les portes del Casal Pere IV primer i després davant de l'Ajuntament, on hi van participar 200 treballadors de la plantilla de la concessionària del servei de recollida d'escombraries i la neteja viària. L'objectiu era pressionar perquè es retirés aquest ERO i no es produïssin aquests 43 acomiadaments, un expedient de regulació d'ocupació que, recordem, s'hauria de començar a aplicar aquest mateix dissabte. Els treballadors avisen que ja hi ha convocada la vaga de cara al dia 3, es repetirà també el dia 4, el 10, l'11 i també el 13 i 14 de desembre i no descarten que l'aturada pogués ser indefinida si no s'arriba a una sortida abans.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Primer pas per regular i adaptar els usos de l'entorn del riu Ripoll al context actual. El ple municipal d'aquest mes de novembre, que tindrà lloc demà, farà oficial la modificació del Pla General d'Ordenació del Parc Industrial del riu Ripoll. El canvi permet dividir grans parcel·les fins ara ocupades per grans indústries, així com incorporar nous usos.
La modificació del Pla General va començar-se a gestar durant el mandat anterior. Ara posa les bases per obrir un debat més ampli sobre el futur de l'entorn del Ripoll. L'alcalde Matías Sarracán admet que el document ha estat desactualitzat, però que és valuós pel salt endavant que pot suposar la llarga.
Si bé és cert que ara segurament aquest pla ja hauria de ser una mica més modernitzat, per dir-ho així, més adequat al moment actual, sí que entenem des del govern que valia la pena tancar-ne la seva tramitació per poder estimular l'activitat econòmica en aquest àmbit del Ripoll, però també el govern vol posar de relleu que la voluntat és entrar en una reflexió molt més àmplia en l'àmbit del riu i en això estem treballant.
A mitjà termini, l'objectiu és incloure en aquest pla els usos esportius o d'oci, tot plegat tenint en compte que els ciutadans ja estan fent un ús d'aquest espai.
La compatibilitat entre els usos que es preveuen, que hi poden haver i sobre els quals el govern té vocació de poder introduir i permetre en l'àmbit del Ripoll per dinamitzar aquest espai, la compatibilitat, per tant, d'aquests usos que dinamitzin econòmicament i socialment aquest espai amb el manteniment dels valors patrimonials i els valors naturals i socials d'aquest espai.
La modificació del Pla del Ripoll es presentarà demà al ple, però no se sotmetrà a votació. En canvi, sí que es debatran qüestions com l'adjudicació del contracte dels serveis d'atenció domiciliària, que suposa una ampliació del pressupost i millores salarials pels treballadors.
I Podem Sabadell no descarta presentar-se a les eleccions municipals en solitari si no arriba a un acord sobre la configuració de les llistes amb els comuns. Així ho ha afirmat avui en una entrevista al magazín Al Matí d'aquesta casa la secretària general i cap de llista del partit Morat als comicis, Marta Morell.
A partir d'ara cal obrir un procés de conformació de llistes electorals en què la nostra prioritat serà acordar una llista conjunta amb Catalunya en Comú que confiem que assolirem en les properes setmanes i que correspon a l'espai que denominem En Comú Podem Sabadell. Llavors, si això no fos possible, en haver-se celebrat les nostres primàries i tenir ja candidats i candidates designades, llavors tindríem la capacitat de plantejar una llista electoral separada.
Morell acaba de ser ratificada com a candidata de Podem Sabadell a les eleccions de 2019, juntament amb un equip de 8 persones més, després d'un procés de primàries.
Per això descarta presentar-se a les primàries que l'Assemblea d'En Comú Podem Sabadell va acordar dissabte passat i assegura que aquest procés és perquè els comuns triïn les persones que formaran part de la llista. En aquest sentit, aposta per una coalició a nivell polític i jurídic liderada per ella i en la qual el tinent d'alcalde Joan Berlanga hi jugui un paper destacat.
Nosaltres el que necessitem ara són nous lideratges femenins, i l'experiència del Berlanga pot ser una experiència molt profitosa i jo crec que la seva experiència de regidor la podem aprofitar i el Joan hauria de tenir un lloc important en aquesta llista de Com ho podem saber.
Marta Morell també ha destacat que la candidatura que es presenti a les municipals ha de ser eminentment feminista i que ha de situar els problemes dels sabadellencs al centre, deixant de banda el procés independentista.
El fet de construir una candidatura feminista crec que serà el nostre element de pes. Crec que nosaltres hem d'apel·lar a les dones, crec que hem d'implicar a la gent dels barris i esperem que amb aquestes qüestions ben resoltes i posant, sobretot, els problemes dels veïns i de les veïnes al centre de les polítiques i del nostre programa electoral, crec que així podem avançar i podem tenir possibilitats per fer la llista votada al maig del 2019.
A tot això, Esther Lopera, membre de Podem, ha criticat l'actuació de la secretària general de la formació en relació a aquestes primàries. En declaracions a Ràdio Sabadell, Lopera ha acusat Marta Morell de vetar Alejandra Sandoval en tot aquest procés.
pero si hablamos de la participación de la mujer, pues sinceramente estoy alucinando, porque deja que la gente participe y realmente pues que los votos decidan, que es lo democrático y lo correcto para mí.
López ha insinuat que les primàries no complirien tots els requisits i ha avançat que en breu podrien aparèixer informacions avalant les seves paraules. En aquest sentit, ha reptat Morell a obrir-li un expedient si el que diu no és completament veritat. I ara anem fins als Merinals perquè allà avui els veïns han informat que l'Agència Catalana de l'Habitatge no reconeix els problemes de carbonatació i oxidació dels pisos. Així ho ha denunciat aquest migdia, com dèiem, els veïns que reclamen mesures urgents. Sobre el terreny hi ha el nostre company, l'Aleix Graell. Què més diuen els veïns? Bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs el veïnat dels Merinals ha denunciat que en aquesta nova roda de premsa els 170 pisos del barri de la fase 1 i 2 viuen amb por que s'esfondri un d'aquests habitatges degut a aquests problemes de carbonatació, oxidació i aluminosi. Les proves són evidents. Ens hem pogut passejar pels pisos dels Merinals i hem vist parets fora de lloc, biguetes que es desfan o d'altres desperfectes en tots els blocs que hem pogut veure. L'Agència Catalana de l'Habitatge, però, creu que aquests blocs no estan afectats. Recordem que aquesta agència és l'hereva de Gisa, la constructora pública que ja havia construït aquests edificis als anys 50. Doncs creuen que no hi ha cap patologia i, malgrat això, la mateixa institució però va incloure aquestes construccions en un plec de control de l'aluminosi. Aquesta contradicció pels veïns és evident. Jaume García Arija, portaveu del grup de veïns i veïnes afectats que denuncien els pisos dels Merinals, avisen que ja han fet 5 apuntalaments en 5 pisos i que ho han pagat ells mateixos.
El 6 del 9, el dia de la trobada entre els veïns, Ajuntament de Sabadell i Agència de l'Habitatge, no varen trobar el diàleg, la negociació i l'empatia per enlloc. La directora Judit Gifreu s'escuda fent-nos responsables als veïns i veïnes per ser propietaris. Doncs sí, senyora, som propietaris. Propietaris d'uns habitatges que vostès ens van vendre amb vicis ocults i patologies estructurals greus, amb carbonatació, oxidació i aluminosi.
A l'abril, el ple de Sabadell va aprovar per unanimitat encarregar un estudi tècnic nou per conèixer l'estat dels pisos. La problemàtica va venir quan l'Ajuntament va trobar que, degut a aquest volum de diners que s'havia de destinar a aquest contracte públic, calia fer un concurs i que no es podia adjudicar directament al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya com era la intenció. Davant d'aquesta postura, el consistori comença aquest concurs públic i es troba amb la negativa frontal de la Generalitat a acceptar l'informe. Ho denuncia Glòria Rubio, regidora d'Habitatge.
Exigim a la Generalitat que compleixi amb el compromís que va prendre davant nostre i davant del veïnat, que era posar-se a disposició per realitzar el procés de mediació que iniciava l'Ajuntament. I si no és així, que ho formalitzin dins el procés de mediació, que no estan disposades i que no estan disposats a participar en aquest procés de mediació i a acceptar els resultats que ens surtin. I en tot cas, si passa això, tant el veïnat com l'Ajuntament, ja prendrem les mesures que haguem de prendre.
Rubio ha considerat que és cínic que ara la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Habitatge qüestionin qui ha de fer aquest informe.
Gràcies, Aleix Graell, des dels Merinals. Bon dia.
Bon dia.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Continuem endavant, però parlant d'altres temes. El govern espanyol ha impulsat un pacte social per la no discriminació i la igualtat de tracte associada amb el VIH amb l'objectiu d'evitar situacions discriminatòries. Aquesta nova llei podria arribar a suposar l'entrada a la policia de les persones amb el virus del VIH que fins ara en tenien l'entrada vetada. Des de diferents entitats sabadellenques posen l'alerta en què actualment encara no s'han trencat tots els estigmes entorn d'aquesta malaltia.
El govern central està a punt d'aprovar un pas històric per a la normalització del virus del VIH, un pacte social que hauria de permetre a aquests portadors no incloure el seu estat serològic com a un indicador del patiment de la malaltia infectocontagiosa, que facilitarà a les persones poder fer coses tan simples com entrar a una piscina, sol·licitar una hipoteca o presentar-se a les proves d'accés als cossos de les forces de seguretat de l'Estat. Des de l'entitat Actua Vallès celebren aquest pacte, però ja asseguren que per ells el debat és un altre. Ho explica Alberto Capitán, director d'Actua Vallès.
Si aquella persona passen 7, 8, 9, 10 anys i el VIH sí que deteriora el seu estat de salut, aquí pot ser més difícil. Llavors, hem de valorar a l'hora d'accedir a la funció pública, no tant si té, si és portadora del VIH, si té la infecció, sinó quin és l'estat de salut.
Un dels aspectes més preocupants per l'entitat, però també per als portadors de la malaltia, és que a hores d'ara encara no s'ha acabat de trencar amb l'estigma que envolta aquesta malaltia infectocontagiosa des de la seva aparició als anys 90. Antonio Berrocal, usuari i voluntari d'Actua Vallès, seropositiu de VIH ja indetectable, explica que al rebre el diagnòstic de la malaltia es va passar 10 anys tancat a casa.
Jo he tingut 10 anys molt fotut per part de la meva família. M'he tancat, com si diguéssim, de no sortir, perquè la cara, ja el rostre meu ja em feia rostre que estava malament, que tenia una malaltia, i això m'ha fet estar en una habitació tancat quasi 10 anys, bé, o 10 anys, fins que vaig conèixer a l'entitat Actua, que ja vaig donar el pas al davant i dir que podia sortir.
Per a Jaume Obesa, usuari voluntari d'Actua Vallès, que actualment té el VIH i 10 anys enrere tenia la sida, el punt més preocupant és la desconeixença dels joves sobre aquesta malaltia.
I sempre pensen en no, preservatiu, que no, que em quedaré embarassada. No, això no és el pitjor. El pitjor és que pots contraure el VIH. Això em preocupa més.
Aquest dissabte celebra el Dia Mundial de la Sida i Sabadell ho vol commemorar amb tot un seguit d'actes al carrer.
I us ho dèiem en titulars, aquest dissabte a 7:45 del vespre torna un dels clàssics del Nadal a la ciutat. S'inaugura la 42a edició de la Mostra de Pessebres a l'Acadèmia Catòlica. Hi haurà un total de 46 diorames que esperen rebre la visita de més de 17.000 persones fins al Dia de Reis. L'objectiu de la mostra, però, és aconseguir fer reflexionar el públic a través d'aquestes petites obres d'art.
I els pessebristes ho faran abordant temes com la Guerra de Síria o la Batalla de l'Ebre, dos dels diorames més especials d'aquesta mostra. En parla el president de l'agrupació, Francesc Bartolomé.
Aquest any es commemora el 80è aniversari de la Batalla de l'Ebre. Llavors, doncs, jo el que pretenc amb el meu pessebre, he fet Corbera de l'Ebre bombardejada. El que faig és una mica que el públic reflexioni sobre aquesta data, aquesta data dolenta de la commemoració de la Batalla de l'Ebre, veient aquest pessebre.
Un altre element destacat seran quatre pessebres que mostraran pas a pas com es construeix una escena nadalenca. Aquestes obres són fruit d'un taller que es va dur a terme aquest cap de setmana al Mercat Central, en el qual es van produir 60 pessebres amb l'objectiu d'estendre la tradició entre la població sabadellenca. Amb la mateixa finalitat, aquest any es canviaran les normes del concurs.
Al concurs de pessebres ens trobàvem que aquests últims anys hi participaven, doncs, una trentena, entre 30 i 40 persones. Pensem que a tot Sabadell 30 pessebres és una xifra ridícula. Llavors el que farem és que la gent que vulgui, simplement el que ha de fer és enviar-nos una foto del seu pessebre, indicant, òbviament, el seu correu electrònic i el seu telèfon, ens envia un parell de fotos amb la persona que participa i totes aquestes fotografies d'aquests pessebres estaran penjades, a part de la nostra pròpia pàgina web, estaran penjades en el propi local.
La inauguració d'aquest dissabte comptarà amb la participació de l'escriptor Genís Cinques, sabadellenc d'adopció, el qual està força vinculat amb l'entitat. També hi haurà l'acompanyament musical dels músics de Gràcia. Pels fans de les figures dels caganers, aquest any hi haurà una extensa exposició al casal Pere IV del 21 de desembre al 6 de gener.
Alegries.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell. El Club del Viatger us convida a la presentació dels seus viatges per al 2019.
descobreix els viatges més apassionants, culturals, musicals i, pels més aventurers, llargues distàncies. T'ho explicarem tot el dimarts 18 de desembre a les 6 de la tarda a la Fundació Antiga Caixa Sabadell, al carrer d'en Font 25. I per finalitzar, prendrem tots un pica-pica. Apunta't al teu viatge durant la presentació. Tindràs un 5% de descompte. Confirma la teva assistència al 93 766 5996. I per estar més a prop, col·laboren amb nosaltres Viatges Equador de Sabadell Centre i Eix Macià, amb el Club del Viatger, tot el món per a tu.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Repassem altres informacions del dia. Falta de 4 minuts i mig per arribar al punt de les dues i ho fem, això sí, informació més general. La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha negat qualsevol ombra de dubte sobre la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. En declaracions a diversos mitjans, Borràs ha afirmat que tots els processos s'han ajustat a la legalitat i ha assegurat que no pot permetre que es posi en entredit la feina de la institució. La consellera ha fet aquests aclariments després que s'hagi fet públic que els Mossos l'estan investigant per presumptes irregularitats quan liderava l'organisme.
I ha arxivat el cas sobre l'exministre Carmen Montón.
La jutge del cas Màster ha decidit arxivar les actuacions dudes a terme després d'una denúncia anònima contra l'exministre de Sanitat per presumptes delictes de suborn impropi i prevaricació en relació al seu títol de postgrau de la Universitat Rei Juan Carlos.
I la jutgessa Carmen Rodríguez Medel ha processat per falsedat documental l'expresidenta madrilenya Cristina Cifuentes per l'anomenat cas Màster.
Una decisió que deixa Cifuentes a un pas del judici. La magistrada dona ara 10 dies a les parts perquè sol·licitin l'obertura de la vista oral formulant escrits d'acusació o bé demanant l'arxiu de la causa.
Professors i estudiants universitaris en vaga per la situació laboral i les taxes.
Aquest matí un grup de 300 estudiants han tallat els accessos al campus de l'Autònoma a Bellaterra. Els alumnes protesten contra l'elevat preu de les taxes universitàries mentre que els professors s'aturen per reclamar millores en les seves condicions laborals, especialment dels docents associats que han estat l'origen de la protesta.
I més protestes, la dels metges en aquest cas, que s'han concentrat aquest dimecres a les portes del Parlament i han intentat entrar a la cambra. Finalment, el cordó dels Mossos d'Esquadra ho ha impedit.
Les portes del Parlament s'han tancat per prevenció. Uns 400 facultatius s'han manifestat inicialment darrere de la tanca que protegeix la cambra, el lloc on habitualment es concentren els manifestants, però després l'han creuada i s'han apropat a la porta principal. Entre les consignes que han cridat hi ha les que han utilitzat les últimes hores, com a tu també t'afecta o vaga, 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 la primària ja no traga. Aquest dimecres és ja el tercer dia de vaga a l'atenció primària i a la sanitat concertada. La concentració dels metges ha coincidit amb una altra de bombers.
La contraportada.
La Fundació Privada Tendis es reedita la seva panera solidària. Aquesta edició serà la setena que l'entitat ofereix als ciutadans, una panera amb desenes d'articles, aquest cop aportats per 90 empreses i comerços. L'entitat és ambiciosa i es fixa el repte d'arribar a les 10.000 participacions venudes, és a dir, a la recaptació de 25.000 euros per beneficiar els 250 usuaris amb discapacitat intel·lectual de Tendis.
L'any passat a Tendis va vendre 6.000 participacions. Aquest any es vol incrementar aquesta xifra oferint la panera més gran del Vallès. Articles com un ordinador portàtil HP, una càmera fotogràfica Polaroid, una Smart TV, una videoconsola Mega Drive, una bicicleta o un creuer per dues persones pretenen servir de reclam. La gerent de Tendis, Montse Estrada, reconeix que la recaptació de la panera solidària encara és molt necessària per l'entitat, malgrat que la crisi comença a quedar enrere.
Van ser les retallades que no les hem recuperat, val? I d'entrada no hi ha una perspectiva optimista a curt termini, tot i que, i des d'aquí aprofito, pensem, no?, que l'administració, que això ara ja toca. Per tant, el dia a dia el mantenim molt just I a banda del dia a dia hem d'invertir, eh? I ara n'hem parlat, i s'ha de comprar equipaments, i s'ha de millorar infraestructures i grues, etc, etc. Hi ha moltes necessitats.
Les participacions de la Panera Solidària de Tendis valen 2,50 euros i es poden adquirir als centres de l'entitat, al seu portal web i a diversos comerços com el Xaviot, on està exposada.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara ens pren el relleu l'Hotel Suís amb aquest especial des dels Marinals. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.